Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha cancel·lat la cimera amb el seu homòleg nord-coreà Kim Jong-un, una reunió que estava prevista per al 12 de juny a Singapur. L'administració Trump s'ha trobat amb els mateixos problemes diplomàtics que tots els seus antecessors. La impossibilitat de persuadir Corea del Nord d'abandonar un programa militar que considera clau per a la seva supervivència ha pogut ser la clau, com també segurament les discrepàncies entre Washington i Seül de cara a administrar els propers anys una reconciliació entre les dues Corees. Canviant de qüestió, la Fiscalia reclamarà l'ingrés immediat a presó per a 16 condemnats per la Gürtel. L'anticorrupció ha demanat que se celebri una vista en què reclamarà mesures cautelars per a Luis Bárcenas i 15 condemnats més. Entre aquestes podria haver-hi també un ingrés immediat a presó per a altres condemnats. En una nota feta pública pel Ministeri Fiscal, aquesta vista afectaria 16 dels 27 condemnats. Recordem que en la sentència pel cas Gürtel, el Partit Popular ha estat condemnat també com a responsable civil en aquesta causa i, d'altra banda, ha quedat absolt Álvaro Pérez, conegut com El Bigotes. Més notícies de l'actualitat a aquesta hora. Ordre de detenció nacional, internacional i europea pare del Valtònic, el raper que sembla que ha fugit d'Espanya, podria ser detingut i un dels seus membres del grup de suport ha dit que desconeix si el raper és a Bèlgica, com ha circulat en aquestes últimes hores per les xarxes socials. Es presenta a 8:15 d'aquest vespre a la llibreria Empúries de Girona el llibre Maria, 31 santuaris, d'Àngel Rodríguez Vilagran, amb diferents personalitats d'església que el presentaran.
Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you
climbing up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'essència. Com deia Confuci, la vida és molt simple, però insistim en fer-la complicada. Si els sembla, doncs, iniciem el programa d'avui. Parlarem amb la col·laboradora del programa Núria Roura, coach en alimentació i creixement personal, de com podem recuperar la nostra salut a la combinació detox, alimentació zen, mindfulness, avui amb Núria Roura. El fetge és l'òrgan més congestionat de tots els òrgans de la persona moderna. Masses greixos, productes químics. Avui, a Cuina des de l'essència, amb Alf Mota. Empoderament femení, Maite Issa ens parla de la intel·ligència femenina i com deixar espai a l'intuïció. Stop Bullying amb Joan Martínez, director de l'Associació Espanyola per l'Assetjament Escolar a Catalunya, ens parlarà del rol dels centres educatius davant l'assetjament. La importància del consum responsable amb l'escriptor, conferenciant i formador en valors Joan Antoni Melé. Posem consciència a les nostres compres al gran valor del consum responsable. Amb l'arquitecta en bioconstrucció Sílvia Ferrer Dalmau ens endinsarem en la rellevància de l'espai que ens envolta, el bioclimatisme, la relació entre el disseny bioclimàtic i la salut. Una enfermedad que golpeja moltes famílies. A Medicina Antroposòfica parlarem del càncer amb el doctor Camilo Botero. I per què hi ha persones que ens alteren tant? La protecció de la pròpia ombra és el que neguem, que està dins nostra? Les relacions amb els altres, el mirall versus nosaltres mateixos, avui, Evolució i Consciència, amb Jorge Antonio Larruí.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència. La teva millor versió, amb Núria Roura.
Núria, què tal? Com estàs?
Superbé.
Super, com cada setmana, tenim els oients revolucionats perquè diuen, és que la Núria ens trenca esquemes, però és que ens encanta. Avui ens parlaràs de quina és la millor manera de recuperar la salut, no? El detox, totes aquestes informacions que ens arriben, que a vegades no sabem què hi ha de veritat i què hi ha de mentida, no?
Sí.
A veure, Núria, posem-hi ordre.
Vale. Per mi, jo ho tinc molt clar. Per mi, per recuperar la salut, has de posar-te en mans de bons professionals, i bons professionals, vull dir, bons professionals que entenguin el que a tu et passa, perquè moltes vegades, i amb tots els meus respectes, anem amb metges més convencionals que no s'han format en certes patologies i, per tant, no et poden ajudar, i has de buscar coses més alternatives. I llavors, per mi, és la combinació d'això, de fer una depuració del cos, de fer una neteja del cos, que avui dia pues, tothom que tingui mala salut pues, ho ha de fer, una combinació d'alimentació saludable, de mindfulness, no? De viure una vida conscient, i on hi hagi pues, també l'exercici físic i la meditació. I aquesta combinació de tot això, evidentment, el mindfulness per mi inclou el treball de les emocions, el conèixer a un mateix, fer tota aquesta pràctica de creixement personal i espiritual. Llavors, tot aquest compendi és el que realment et portarà a recuperar la teva salut. No crec simplement que amb l'alimentació o simplement amb la meditació, bueno, això encara, o simplement una cosa d'aquestes aïllada...
És un tot.
Et pot ajudar. Ha de ser un tot. És que, de fet, nosaltres som un tot. Som un cos físic, espiritual, mental, emocional, som un ser integral.
Com el que ens deies en l'altre programa, no? No puc corrents anar a fer meditació perquè paro una hora, però després surto corrents perquè haig d'anar de seguida a buscar els fills, haig d'anar a preparar el sopar, no?
O menjar molt saludable, però menjar-ho amb culpa, pensant que... Hi ha gent que diu, és que jo de dilluns a divendres ho faig molt bé. I ja quan et diuen molt bé, dius, ostres, és que veure l'alimentació com ho faig bé o ho faig malament, ja denota allà que és com carcelària, realment, aquell tipus d'alimentació, i que te la menjaràs amb culpa, i que el dia que et menges alguna cosa que, segons tu, no és tan saludable i t'ho menges amb culpa, el teu cos no se li posarà bé, tampoc. Llavors, tampoc es tracta d'això.
El viure amb aquestes barreres, no?
Exacte. I amb això, no?, de dir... Què estàs pensant, què estàs sentint... Tot això influeix, com ja vam veure, influeix també en la teva salut. Llavors, pretendre recuperar la teva salut, simplement, imagina't, que tu vas a un professional, que això li passa a molta gent, i a més cap a un tipus Xavi Verdaguer, un psiconeuroimmunòleg, així, i et dona pues, bastants suplements per recuperar la teva salut. I tu allò ho estàs vivint amb culpabilitat, amb por, perquè potser econòmicament no vas molt bé, i aquells... medicaments naturals tenen un cost econòmic i tu això et genera més estrès, això és contraproduent, tampoc et serveix. Llavors, s'ha d'anar intentant trobar sempre un equilibri que tu et permeti, sobretot, viure una vida amb menys estrès, amb més calma interior.
D'una forma holística, eh?
I d'una forma holística, que tu trobis un tipus d'alimentació saludable, que la puguis viure sense estrès.
Que la puguis aplicar al teu dia a dia.
Que la puguis aplicar en el teu dia a dia. Que puguis trobar un exercici físic que també ho puguis aplicar fàcilment, que no sigui, és que haig de córrer tot el dia per arribar a aquella classe en el gimnàs i arribo tan estressat.
Aquesta és la realitat de moltíssimes persones.
Per això et dic que vivim en una societat malalta, que entre tots, cadascú per ell mateix ha de parar en algun moment una mica i dir què estic fent. Com puc millorar la meva vida actual? Haig de parlar amb el jefe i dir-li que a partir d'ara sortiré una hora abans perquè aquesta hora extra que fins ara estava fent m'està limitant la meva salut, m'impedeix poder estar amb els meus fills, o potser anar a fer esport, o anar en contacte per la naturalesa, passejar una hora per al mar, etc. Però hem de parar per poder fer aquesta reflexió.
Deies abans, Glòria, que no se m'oblidi de dir-los als oients, les Blue Zones.
Sí. Les Blue Zones són les comunitats més longeves del planeta i més felices. N'hi han com repartides a Okinawa, Costa Rica, de més. Llavors, el que tenen en comú és que tenen una vida plena, conscient, i tenen que mengen saludable en funció de la seva zona. N'hi han que mengen peix, n'hi han que mengen més fruites i verdures, depenent d'on visquin. Uh-huh. Estan més en comunitat i fan més coses conjuntes, viuen sense estrès i fan exercici físic d'una manera natural. Pues els japonesos pugen i s'asseuen del tatami pues cada dia. Els altres van a pescar ells mateixos. Tenen un moviment del cos.
Exacte. Tot està bé, no? Cadascú que es deixi sentir que és el que ha de fer en aquell moment.
Exacte. I és més viure des d'una essència.
Bé, vivim des de l'essència. Sí. Siguem la nostra millor versió. Ens veiem la propera setmana.
I tant.
Gràcies, Núria.
Moltes gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Cuina des de l'essència. Amb Alf Mota.
Estimats oients, avui parlarem amb el col·laborador del programa, Alf Mota, benvingut.
Hola, Glòria.
Avui ens parlaràs de la importància de tenir el fetge en harmonia, no? I perquè realment és un òrgan que té una gran facilitat al desequilibri, no? Mm-hmm. És el, podríem dir que és l'òrgan més congestionat de tots els òrgans de la persona moderna. Sí. Abans m'has dit això i jo pregunto, què vol dir la persona moderna, no?
Bueno, la persona com visquem avui en dia, no? L'alimentació, l'estil de vida, no? Que sempre va lligat, no? Massa greixos, massa productes químics que ingerim i que també estem en contacte, no? A l'aire, als mobles, no? Els productes de neteja, de cosmètica, etc. Tot això són tòxics, que el nostre cos està sempre exposat. En l'altre programa hem parlat de què fa el fetge. Fa un treball molt important, no? Fa el treball de depurar la nostra sang, no? És com de... Llavors, tota la sang passa per allà i ha de fer aquesta depuració. Quan més toxicitat estàs ingerint, tant pot ser per la boca, com pot ser per la pell, com pot ser per la respiració, més feina estàs donant al teu fetge, no? Més ha de treballar i es subcarrega i diu, basta, no? Com m'has fet treballar massa, no? Llavors, nosaltres hem de buscar una alimentació, un estil de vida que ens ajudi, diguem, a aquest fetge a no treballar tant, perquè col·labori amb nosaltres.
Quins aliments ens recomanes que prenguem per poder cuidar el nostre
fetge? Jo sempre et dic, i a la gent no l'agrada, que el primer és que has de treure. Mm-hmm. No? Primer treure el dit de la ferida, el que t'està fent mal. No? Llavors estem parlant dels sucres refinats, no? de greixos de mala qualitat, no? Com els greixos refinats, els greixos que estan hidrogenats, no? Tipus margarines, tota aquesta bolleria industrial, tots aquests aliments que són desnaturalitzats, que no existeixen a la natura, llavors el teu cos no ho acaba de reconèixer bé, llavors el teu cos ha de fer més feina en comptes d'estar donant-te energia, no?
T'estar
traient energia. Comencem per treure el que ens fa mal. Això ja ho diria Hipòcrates. No?
Uh-huh, com
de primera no faré mal. No? I llavors, d'aquí, nosaltres comencem a integrar aquests aliments que ens ajuden a depurar. No? Com poden ser els aliments amb una... els aliments d'origen vegetal, sobretot, són aquests que tenen funcions més depuratives, i tant parlem d'aliments de color verd, no? Com les fulles verdes, que poden ser no només enciams, no? Enciams, espinaques, la ruca, els canonges, no? Tenir una bona aportació de clorofila, d'oxigen, d'aliments refrescants als teus plats, no? A vegades, no, és que menjar d'avui amanida, no? Has de menjar amanida, has de menjar de color verd cada dia. També has de menjar arrels cada dia, no? Perquè el teu cos necessita tots aquests nutrients per funcionar de forma òptima.
Com podem detectar que el nostre fetge no funciona des de nosaltres mateixos?
La emoció que s'associa amb el fetge, quan un fetge ens desequilibra, és la ira, la ràbia, no? La frustració, la incapacitat de planificar i de portar a bon termine els teus projectes, allò que has estat gestionant, no?
I com ens pot afectar en el nostre cos? Ens podem trobar potser més cansats, menys?
Sí, a nivell físic, no? Uh-huh, com de, a nivell físic, pues, hi ha com tensió muscular, llavors perquè la sang no s'està irrigant bé, no? La persona està molt tensa a nivell muscular, no? Fins i tot pot tenir problemes com ciàtica, no? Com de, o altres problemes a nivell de tensió muscular, i la persona com que li costa moure's, no? Perquè el fetge està, hi ha molta calor. També el fetge pateix amb l'excés de calor. De fet, si el fetge està saturat, el que hem de fer és...
Un excés de llim? Estem parlant que d'un excés de llim, sí?
No, seria un excés de yang, diguem. Els aliments que són molt yang o l'energia molt yang afecta, no? Calor, que porten calor, afecten el fetge.
Vull dir, però que el nostre fetge està en un efecte molt llim, perquè està... No?
Està en un efecte molt llarg, està molt contraït, està molt saturat, no? És com que nosaltres hem de fer és obrir, netejar, sí, obrir i netejar, no? No, uh-huh. A fer com que s'expandeixi, no? Com que no estigui tan tancat, que no hagi tanta calor. Exactament. Llavors també tenim alguns problemes com indigestions, no? Flatulències, vale? Un dolor intermitent sota la part dreta de l'abdomen, no? Això vol dir que és la vesícula biliar, no? Que és aquesta parella del fetge que segrega la bilis, no? I que fa un treball de metabolització del greix, que fa un treball que ajuda als intestins a digerir els aliments. Llavors, també pots tenir com tensió a prop del coll, i això ens passa molt, no? Perquè l'estrès també.
Anava a dir-te,
l'estrès,
no?
També intoxica.
També ens ho han preguntat en el programa, no? A l'estrès, com pot arribar a afectar el nostre cos i quina part del nostre organisme,
clar,
no? Se sent més afectada.
Quan tenim estrès, quan estem passant situacions de molt d'estrès, ens sentim, no?, que els nostres múscules, no?, estan tensos, no? Llavors també podem parlar de dolor de pit, un sabor amarg a la boca, no? Això són indicatius de que el teu fetge i la seva parella, la vesícula biliar, no estan funcionant bé. Però fixa't també, és més fàcil a vegades fixar com estic jo a nivell emocional. Estic tens, estic irascible, estic irritat, fàcilment m'emprenyo, no? Això és un indicatiu de que està el fetge molt sobrecarregat. I llavors, bueno, està bé fer una estratègia amb l'alimentació, ajudar a alleugerar, però acompanyar-lo també amb un estil de vida més refrescant,
quina
més lleuger.
Com ens agrada el que ens expliques. Hi ha un punt que estem ja acabant, però que no voldria oblidar de poder compartir amb els nostres oients. No? És el fet de la importància, siguem conscients a l'hora de fer dietes proteiques, eh? Aquestes dietes que a vegades ens poden aprimar, però ens poden alhora, abans ho comentàvem, danyar, no?, una mica el nostre fetge. Ho estic dient bé o no?
Com, sí, bueno, la meva opinió és que qualsevol pauta alimentària que tu segueixes hauria d'integrar tots els grups d'aliments, sempre que aquests grups d'aliments siguin naturals, integrals i sans, no? Després es pot ajustar segons les necessitats energètiques, nutricionals de cada persona, però una dieta que elimina un grup d'aliment en concret o potencia molt un altre, des del meu punt de vista, no és una dieta equilibrada.
Anem des de l'equilibri?
Sí, sempre.
Moltes gràcies, sempre, per favor. Moltes gràcies, Almota.
Gràcies.
Fins la propera setmana.
Fins la setmana vinent.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Empoderament femení, amb Maite Issa.
Estimats oients, una setmana més aquí amb la col·laboradora del programa, la Maite Issa, parlant de la connexió cos i ment, no? Avui parlem de la intel·ligència femenina. Maite Issa, com
sí,
estàs?
Muy bien, gracias.
Estem parlant d'una intel·ligència potser més circular, no? No tan lineal.
Exactamente. La inteligencia femenina es una inteligencia que es muy multidimensional y no tan lineal, no tan de cerebro izquierdo, tan como los hombres, ¿no? La energía, la inteligencia masculina que va más al grano. Y realmente hay que entender cómo funciona la energía, ¿no? Bueno, tú ya lo sabes con tus colaboradores de la radio, del programa, que con la física cuántica, ¿no? Que ahora hay, bueno, se enseña que todo es energía y que realmente el cuerpo es solamente una energía más densa que el espíritu y el alma, que son energías más, pues, leves, ¿no?
Sutiles.
Y realmente eso es importante para entender la inteligencia femenina, porque el cuerpo es la casa del alma. Y la inteligencia femenina tiene esta capacidad de conectar con la sabiduría y la inteligencia del cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos estos ciclos de los que hablaremos la semana que viene, ¿no? En el programa, los ciclos menstruales, y una sensitividad, una parte derecha del cerebro, una intuición que es más desarrollada. Tenemos una capacidad de saber lo que está en nuestro cuerpo-mente. Y me gusta mucho que la doctora Mulcaff habla de que la inteligencia de la mujer es subvalorada, porque estamos, bueno, claro, en un mundo donde lo que es lógico, lo que se ve, lo creemos, ¿no? Pero el resto es un poco místico.
¿No?
Exacto, está mejorando, ¿no? Pero entonces, y ahí como hay muchas mujeres que han perdido esta fe en su intuición. Y es muy triste porque es una herramienta de empoderamiento que no tiene precio.
Aquí, por eso estamos hablando aquí en el Viure desde la Sensación Contigo, Maite, para ir despertando, para ir compartiendo y darnos cuenta de la gran capacitat interna que tenim.
Exactamente. Y mira que a nivel evolutivo la estructura cerebral de la mujer se ha desarrollado también así, de manera muy simple, porque desde siglos y siglos, imagínate que las mujeres en las cuevas estaban cociendo la sopa con una mano, llevando el bebé en la otra y, no sé, echando el mamut fuera de la cueva con el pie, ¿no? Entonces como que se han pedido mucho hacer muchas cosas y entonces hemos desarrollado esta forma de pensar, que realmente no hay que luchar en contra de ella, sino ir con ella.
¿Integrar?
Exactamente. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Pues se hace reconectando con tu cuerpo. Primero, dejar de criticarlo tanto, porque cuando usas tanta energía para criticarlo, pues es energía que pierdes para conectar con lo que te está diciendo. Y lo que yo hago, bueno, son 5 minutos de meditación por la mañana preguntando una cosa muy específica, ¿no? Pues debería escoger, no sé, ir a este lugar o bien a este lugar para comer. Digo una tontería, ¿no? Sí, pero no. Puede ser cualquier cosa. Me pongo y me planteo las dos soluciones. Y mientras me las planteo en mi mente, observo cómo está reaccionando mi cuerpo, qué emociones surgen, qué sensaciones físicas. Y realmente me fío totalmente de esto para tomar mi decisión.
Estem parlant des del sentir, ¿no? Des d'aquesta intuïció, des de com em sento jo si actuo d'aquesta manera o altra, ¿no? És molt important no perdre-ho de vista.
Exacto, y la intuición no es nada más que el espíritu, la fuente de todo que está hablando a través de ti. Y esto no se puede equivocar.
M'agrada molt quan es diu que el cos és la casa de l'ànima.
Exactamente, es esto, es que es la casa del espíritu y una vez que has conectado con esto ya no hay tanta dificultad y la verdad es que, bueno, como mujeres tenemos más facilidad para acceder a esto, pero también los hombres pueden aprender, pueden aprender con las mismas técnicas que las mujeres y lo que veo muy, muy eficiente para los hombres es el tantra, que son ejercicios de conexión con el corazón, apertura del cuarto chakra, que a los hombres les cuesta un poquito más y esto volver a conectar con esta sabiduría de su cuerpo también a través d'esto.
Algun altre ingredient més per les nostres oients, els nostres oients en relació a la intel·ligència femenina?
Pues yo diría, y lo hemos dicho ya hablando de la energía femenina y masculina, esto de volver a dar espacio a la creatividad. Porque realmente son en estos momentos que el cerebro se está activando de manera distinta, con más intuición y más improvisación, que sea bailar, cantar o lo que sea, pues ahí viene, ¡puf!, de repente, un mensaje del alma a través del cuerpo. Y hay que saber a callar la mente, porque cuando estás demasiado en la mente realmente no puedes escuchar. Tu cuerpo puede mandarte 1000 mensajes, no los vas a escuchar.
I a vegades és difícil, aquietar la ment, perquè per molt que vulguis et venen informació. Com ho podem fer per no fer-li cas a aquesta informació?
Sí, a ver, cada uno tendrá otras formas, porque yo puedo estar muy cómoda con la meditación, otra gente se puede volver loca meditando, y no quiero que nadie se piense, o sea, yo no sé meditar, entonces no puedo desarrollarme, no puedo tener acceso a esto. Para ti tal vez sea ir a correr o cocinar de manera consciente.
Podríem dir una altra vegada més, no? Anar des del sentir, llegir la lletra petita de la vida, quina informació ens arriba. Igual ve una amiga que ens diu, per què no proves de fer unes classes de tal? O sigui, escoltar la vida... Escoltem
sí.
la vida.
Sí, porque todos son mensajes del universo. Realmente, absolutamente todo lo que pasa no es casualidad, como bien sabes. Sí. Y estar dispuesto a escuchar y a no seguir tanto las ganas de tu ego. Porque a veces la mente quiere algo, pero el cuerpo sabe que necesitas otra cosa. Y estar dispuesta a hacer cambios en tus planes escuchando esto.
Doncs estiguem disposades, obrim-nos i continuem avançant amb la connexió cos i ment amb Maite Issa. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Stop Bullying, amb Joan Martínez.
Estimats oients, estem parlant avui novament amb el director de l'Associació Espanyola per la Prevenció de l'Assetjament Escolar a EPAI a Catalunya. Joan Martínez, benvingut a casa teva.
Hola, què tal?
Com estàs?
Bé, molt bé.
Avui parlarem dels centres educatius, no? Amb aquest tema tan agraullant com és el bullying, no? Que tots, qui més qui menys, té un amic, té un familiar que ha patit una situació d'aquestes característiques i que hem de seguir remant perquè això no succeeixi, perquè és molt greu i pot tenir conseqüències molt greus. Centres educatius, estem a l'alçada?
No. Resposta ràpida i contundent, no. No ho estem. No estem fent els deures.
Què hem de fer?
Prendre consciència. Prendre consciència tant als centres com als adults que formem els centres, que formem els AMPAs i tot això. Però avui que ens ocupa el centre educatiu, jo crec que ens hem de deixar ja de situacions de, com diria jo, de prestigi i d'ocultar, de negar, de no posar-li la tilde allà on toca.
Hauria d'haver-hi un protocol, no? Un protocol visible a totes les escoles de valors.
Sí.
De valors per als nostres fills, i que els joves... Hauria d'haver-hi gairebé, podríem dir, una assignatura, no? D'aquests valors humans i d'ajuda als altres, aquesta ètica
sí.
tan oblidada moltes vegades.
Sí, mira, pensa que hi ha centres, com tot, no? A la vida, hi ha centres molt implicats, centres poc implicats i centres gens implicats. És a dir, hi ha centres que encara que no tinguin aquest famós protocol, aquesta paraula, de fet, la Generalitat em sembla que ha donat un marge, l'any passat va donar un marge de 3 anys perquè tothom, tots els centres, tinguin un protocol d'actuació davant d'un cas d'assetjament escolar. No existeix, no hi ha un protocol oficial en el que puguin consultar. Sí que hi ha centres més
empàtics, podríem
sí,
dir, la situació.
Sí, empàtics, gràcies, en el que no tenen les eines però les busquen. És a dir, anem a fer el que sigui, però això no pot continuar succeint. Altres que es dediquen simplement doncs, a desviar la pilota, perquè això és una falta de prestigi pel seu centre o pel professor, quan en realitat estem treballant amb la salut d'un nen. Llavors, jo crec que hem de posar-nos fil a l'agulla. Que succeeixi un cas d'assetjament dintre del centre, evidentment el centre és el responsable, civil i penal, del que succeeixi a aquell nen. Moltes vegades l'assetjament succeeix a les immediacions, a la plaça del costat del col·le o bé a un extraescolar que no es produeix. Evidentment, diguéssim, el responsable no seria el centre, perquè no succeeix dintre, però l'assetjament existeix igual. Per tant, no és responsable penal, però sí moral. Per tant...
Aleshores fem ressò a que les escoles, sisplau, preparin el seu decàleg educatiu antiviolència. S'ho propi que en els alumnes, cada vegada... perquè és que tinc la sensació moltes vegades que la pròpia escola no sap com gestionar aquesta situació. És per lo que tu comentaves, el tema de desprestigi, no? És sí. Que si se n'assabenten que la nostra escola no, si és que el bullying és el pa de cada dia. O sigui, és una situació que hem de prendre tots. Quan abans ens traiem aquest tel... De la mirada, abans ho podrem solucionar, no? I hem d'anar tots de la mà.
Sí. Mira, nosaltres ara, Glòria, hem signat un conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el Departament de Psicologia, en el qual els psicòlegs vindran a fer pràctiques a EPAE per entendre tot el procés d'assetjament. Jo crec que el mateix conveni s'hauria de fer en magisteri, és a dir, hauria de ser una assignatura a la qual els professors tinguessin les eines per poder fer front, per saber com gestionar un cas d'assetjament.
Estem molt lluny d'això?
Jo crec que estem en el camí. Lluny depèn de lo ràpid que hi vagis, però estem en el camí, que ja està bé.
Hem de mirar d'anar per la drecera, doncs.
Sí. Crec que hem d'anar el més aviat possible perquè, mentrestant, hi ha casos cada dia, a diari.
I molt greus.
Greus, sí, sí.
Què més podem dir als pares en relació... Perquè la propera setmana parlem dels pares, com els podem ajudar, perquè sí. A vegades fins a on podem demanar a l'escola? O sigui, quins drets tenim com a pares davant d'una escola quan ens trobem que el nostre fill pateix de bullying? O on està el límit? O per on podem començar?
Clar, fixa't que moltes vegades l'escola té... una solució reactiva, és a dir, que quan això és com que hi hagi un incendi, agafes l'extintor. Llavors, evidentment, sí que podràs apagar el foc, però el que ja ha cremat el foc, allò és irreparable. Per tant, l'escola, en molts dels casos, què està fent? Diguéssim que amb el nen és fàcil de dir, no, bueno, però és que el teu fill té TDAH, que és molt mogut, és molt d'això, i aleshores...
justificar.
Exacte, està justificant una miqueta que el nen sigui el creador del problema. Llavors, nosaltres podem exigir, tenim la potestat i el dret d'exigir-li al centre una avaluació del cas del meu fill, que creguin el que està passant i, sobretot, que hi hagi una investigació interna. Per tant, podem exigir-li que hi hagi investigació interna, que ens ajudin a travessar aquell procés i que s'esbrini realment si està succeint o no està succeint el que el meu fill m'està explicant.
Ho deixem aquí?
Sí.
Que els pares siguin conscients de fins a on poden arribar en aquest camí que a vegades pot arribar a ser molt dur i no es poden sentir compresos. És allò com un pou sense sortida, no? Sí. Els hi donem la llum, els hi posem la llum. Tens algun telèfon o en el que puguis donar des d'aquí, des de la ràdio?
Sí, bueno, la nostra web, que la nostra web és www.aepae.es, allà tenim telèfons de contacte, tenim mails i tenim diverses persones que poden donar ajuda en cas de necessitar-ho.
Doncs aquí ho deixem. Portes obertes per al canvi, per posar-hi consciència, per ajudar-nos els uns als altres per anar una mica millor, per favor. Moltes gràcies, Joan.
Moltíssimes gràcies.
Fins la propera setmana.
Gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Economia sostenible amb Joan Antoni Malé.
Estimats oients, avui de nou amb Joan Antoni Melé, parlant de l'economia, parlant de la consciència dels diners. Avui parlarem del consum responsable. Joan Antoni Melé, molt benvingut.
Hola,
al Piu.
Què tal?
Com estàs?
Pues molt bé, encantat d'anar parlant d'aquestes coses, a veure si ajudem a difondre més consciència.
Sí. Estem calant, eh? Estem arribant a la gent, ens ho estan dient, ens estan enviant mails, i diu, necessitàvem aquest tipus d'informació.
Molt bé, doncs encantat. Seguim.
Seguim amb el consum responsable.
Sí, vam dir que parlaríem de les diferents maneres d'utilitzar els diners. La primera, lògicament, és la de comprar. Però tal com dèiem l'altre dia, diner, relació, pensem que quan comprem, podem comprar perquè algú està venent. I si algú està venent, vol dir que algú està treballant. Algú que també té dignitat humana. Vam parlar el primer dia de la dignitat humana, un ésser humà que tindrà la seva família, els seus fills, que també volen viure dignament i ser feliços com nosaltres. Per tant, vigilem, quan anem a comprar, hauríem de preguntar-nos, bueno, què és el que estem comprant. També ens hauríem de preguntar per què ho estem comprant i a on o en qui li estem comprant. No? Per mi són les tres preguntes bàsiques. Per exemple, doncs aquesta roba que portem, qui l'ha fet? A on? Amb quines condicions? Com afecta el planeta? Perquè això no ho fem. Normalment estem comprant per caprici, perquè algú ens agrada, perquè està de moda, i pel preu. Normalment ens guiem pel preu de les coses. Això és barat o és car? I no ens donem compte que la paraula barato no existeix. És falsa. És un engany. A darrere d'un preu barato, algú està pagant car per tu. Per exemple, que hem parlat de moda, aquí a Espanya tenim moltes empreses de moda, és un país que hi ha grans fabricants de moda, que te'ls trobes arreu del món, les marques, no vull parlar de marques i tal, però un d'aquests grans fabricants de moda, fa vora, potser ja farà 3 anys, se li van morir més de 1.000 dones a Bangladesh treballant en un subterrani immund en condicions inhumanes. Llavors, nosaltres els estem comprant. Quan nosaltres comprem, vol dir que validem el que estan fent. I segurament cap persona ho sap, o si ho sap no ha parat a pensar, de dir, és que si tu li segueixes comprant i no dius res, vol dir que no t'importa el que ha passat. Però sí, hem de posar consciència quan decidim alguna
cosa,
allò com afectarà. Per primera, dic, què estem comprant, el menjar que estem comprant, on l'hem comprat aquest menjar, en quines condicions s'ha fet. És un menjar ecològic, un menjar biodinàmic, és un menjar transgènic, és un menjar ple de pesticides i porqueries químiques, que afectarà la terra, afectarà la salut, tenim alternatives, opcions...
El consum sempre responsable,
ens hauríem, exacte, ens hauríem de veure quines opcions tenim. De fet, hi ha una revista que es diu així, Opcions, és en paper i de tot, des que et compres una nevera, et compres un iogurt, o sigui, quines opcions tinc, i buscar sempre opcions que siguin responsables amb les persones i amb el planeta. I això és fonamental, per prendre aquestes decisions. La segona pregunta és, però per què ho estem comprant? Perquè, clar, estem en aquests moments, em sembla que va ser el mes de novembre, van presentar els informes, estem consumint 1,5 vegades el que la Terra produeix. És a dir, ara ja la Terra no pot regenerar tot el que estem consumint, però a la vegada estem tirant una barbaritat. Hi ha un documental que vaig veure ara fa poc, que es diu Taste the Waste, com de dir, prova la basura, el que es tira a Europa i als Estats Units en un any, alimentaria la població del món que passa gana durant 3. I quan dic tirar, no el que sobra als plats, el que tirem dels supermercats perquè falta una setmana perquè caduqui. Perquè som tan així que quan anem al supermercat dic, vaig a menjar un iogurt i el comprem, ah, no, caduca aquesta setmana. No, no, vull el que caduca d'aquí un mes. Ja, però te'l menjaràs avui. Però com que som així...
Com canviarien
el que tirem,
les coses?
Ja dic, només perquè, no perquè ha caducat, perquè falta poc per caducar, alimentaria durant 3 anys a la part del món que passa gana. Llavors, ens hem de preguntar també què estem fent, com estem comprant, estem consumint coses que necessitem.
Desmesurades.
Només cal veure, doncs, això, no? Que si el Black Friday, que si no sé què, comprar, comprar... Jo a la gent els dic, para't un moment i pregunta't per què ho estic comprant, això. Ho necessito o algun anunci m'ho ha posat al damunt i, finalment, ho compro per preu. Si ho compro per preu, algú estarà treballant en condicions inhumanes, nens que estan treballant, o dones o homes que estan treballant... perquè nosaltres puguem comprar barato quan el que hauríem de comprar és el preu veritable de les coses.
Portem una inèrcia que ens costa molt de parar, no?
Hauríem de parlar sempre del preu, hi ha qui diu preu just, o preu just o preu veritable. És a dir, un preu veritable és el que permet viure amb una persona dignament fins que torna a tenir allò per vendre. I per sota d'aquest preu és un preu injust. Algú paga per nosaltres i això no ho hauríem de permetre.
Posem-hi consciència?
Com sempre, posem-hi consciència.
Com sempre. La propera setmana de què parlarem, Joan?
Parlarem d'una altra manera d'utilitzar els diners, que és la de l'estalvi. I parlarem també d'estalviar vinculat amb els bancs.
Doncs la propera setmana parlem de l'estalvi. Estimats oients, aquí ajornem el dia En Tenim Prou per avui amb Joan Antoni Melé. Ara toca fer deures.
Això mateix.
Gràcies.
Un plaer.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Bioconstrucció, amb Sílvia Ferrer.
Una setmana més amb l'estimada col·laboradora Sílvia Ferrer Dalmau. Què tal, com estàs?
Molt bé.
No sàpigues, jo m'agrada perquè la gent em para pel carrer i em diuen, doncs aquest col·laborador que he parlat de tal cosa, que interessant, em deien, que interessant la Sílvia Dalmau, mira que era posar consciència, però a casa meva ja no es carreguen els mòbils a la tauleta del meu dormitori, perquè me n'he donat compte que realment és molt perjudicial per la meva salut.
Pues mira, és molt agradable sentir-ho perquè realment comencem així, passet a passet.
Passet a passet. Avui parlarem de la importància de l'espai que ens envolta, no? Diríem dissenyar la nostra casa, el nostre espai, el nostre pis, segons el clima. quina forma li donem a aquesta informació que ens donaràs avui, que per nosaltres som uns grans desconeixedors?
Mira, aplicar criteris bioclimàtics, que en el fons és el que m'estàs dient, és molt interessant, perquè una de les causes principals d'un edifici malalt, sobretot, és aquest trencament que fa amb el clima. Associem sempre un edifici malalt a edificis tecnològicament dissenyats, on tot el clima és un clima artificial, i real, on han trencat, diguéssim, és una barrera amb lo natural, amb l'exterior, no? És aquesta ferma, una defensa, no?, on treballo a dins, però trenco amb tot l'exterior. I, diguéssim, un disseny saludable començaria, no?, fent tot el contrari, no?, estudiant què passa en el nostre exterior per poder llegir, fer una lectura i incorporar-ho al nostre habitatge, no? D'alguna manera el farem més saludable i més eficient, perquè si, mira, en la nostra latitud és molt fàcil. Tenim un sol que ens escalfa molt al llarg de tot l'any. Interessa molt captar aquest sol per aprofitar i no, per aprofitar i obtenir una calefacció natural. Per això hem d'obrir les nostres cases al sol i a l'estiu, sobretot, protegir-nos d'aquest sol tan fort que avui en dia és molt fàcil amb una visera. El que fem nosaltres a l'estiu de posar-nos una gorra, al final els dos edificis necessiten una gorra amb una visera per protegir-se d'aquest sol. Amb aquestes dos paràmetres podem dissenyar un edifici que respongui al lloc i obtenir un escalfor a l'hivern que farà que no necessitem tants elements o una calefacció afegida, sobretot que moltes vegades, al final, per qüestions pràctiques, acabem donant-li el botó de l'electricitat i de la climatització artificial.
I a l'hivern, a l'estiu, posar la visera, no?, per no tenir que connectar l'aire condicionat.
Evidentment, és veritat. En l'altre sentit, igual, no?, perquè ara estem acostumats a posar l'aire condicionat tot l'any, no?, i amb una bona ventilació creuada, que vol dir obrir dos finestres amb diferents orientacions i una bona, amb un bon arbre, una bona parra, allò, l'arquitectura mediterrània ja està com associada, no?, al nostre clima, no?, que és una bona visera.
Posem algun altre exemple més. En parlaves també abans, quan hem tancat el micro, el tema de les guarderies.
Sí, t'ho vaig explicar perquè realment, quan estem parlant d'edifici malalt, no?, que t'he dit que està sobretot associat a que ja són edificis altament qualificats, també van acompanyats sobretot de que hi ha, tot està tecnificat, tot, inclús els materials són materials artificials, no hi ha molt, generalment aquests edificis no hi ha ventilació, no hi ha comunicació amb l'exterior. I què ha passat? Més que res t'he explicat aquest cas perquè va haver-hi una guarderia que va patir aquest síndrome de edifici malalt, i els nens van, inclús els nens petits de 3 anys van patir la lipoatròfia. La lipoatròfia és una de les causes del síndrome de l'edifici malalt. Clar, per mi va ser molt sobtat, no?, que nens tan petits poguessin arribar a patir això, no?, que les persones normalment més afectades són les dones. Però és molt trist que tot això passi per fer aquests espais tan artificials, no?
Amb tan poca ventilació, no?
Amb poca ventilació i poca interactuació amb la natura, amb l'exterior, amb el que ens està dient el clima, no? Per exemple, no? Podríem dir també un altre exemple molt fàcil, quan, amb una altra en latitud, perquè els clients, perquè els oients vegin la nostra la diferència, no? La gent no té tant de sol. Al no tenir tant de sol necessitem fer unes cases ben abrigades, ben aïllades, no? I no poden tenir igual tantes obertures com nosaltres, perquè realment no tenen aquesta captació de sol. Llavors, són edificis més hermètics, amb molt d'aïllament. Nosaltres, sobretot, el que necessitem és que a l'estiu ens entri el sol, que escalfi tot el que hi ha dins de la casa, perquè després aquesta escalfor es mantingui dintre de l'interior. I, sobretot, la idea una mica és recuperar aquesta connexió amb la natura, no? Ens hem empoderat de la natura i construïm allà on vulguem i com vulguem. I d'aquí aquests edificis tancats, hermètics, artificials, que solament es climatitzen amb climatitzadors artificials.
O sigui, anem a mirar l'espai on volem ubicar a casa nostra i primer prenem consciència de la ubicació.
Exacte.
De com es pot integrar amb la natura, sí?
Exacte.
Sílvia Ferrer-Alma, moltíssimes gràcies. La propera setmana més parlarem del tema de la influència de la psicologia, com dissenyar les cases vers les persones com som, perquè tots som diferents i tots tenim alhora necessitats diferents, sí?
Així és.
Fins la propera setmana, gràcies.
De res.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
Thank you. Medicina antroposòfica, amb el doctor Camilo Botero.
Estimats amics del Viure, avui continuem amb el doctor Camilo Botero parlant d'una paraula que moltes vegades, bueno, jo crec que sempre que l'escoltem ens espanta. Parlem del càncer, aquesta alteració biològica genètica que es dona per un creixement descontrolat de cèl·lules, no?, que estan composades als teixits del nostre organisme, dels nostres òrgans. Doctor Camilo Botero, muchas gracias por estar una semana aquí con nosotros.
Gracias a ti, Gloria.
¿Cuánto nos llega a asustar esta palabra, cáncer?
Bueno, es una enfermedad de la civilización. Decíamos antes que existían enfermedades de la civilización contemporánea. Después de la revolución industrial durante el siglo XX, es una enfermedad que progresivamente va en auge y continúa haciéndolo durante el siglo XXI. Es la segunda causa de enfermedad y de mortalidad en el mundo después de los infartos. En el inicio del siglo XX era la séptima causa de enfermedad y mortalidad. Entonces, actualmente vamos a dar una imagen de lo que es el cáncer, aparte de ser una proliferación de las células. También hemos de decir que el sistema, la natura medicatriz, el sistema de autorregulación del cuerpo, tiene ingeniosos y potentes dispositivos para evitar que esto ocurra en el cuerpo. Porque siempre en el organismo tenemos muchos trillones de células que están en continua división, que continuamente pueden cometer un error de mutación al partir del cual se genere un cáncer, pero tenemos un potente sistema inmunológico capaz de controlar, coordinar y dar coherencia a todo este gran sistema de reproducción celular dentro de nuestro organismo. Entonces, para resumir, una imagen muy clara es que las células tienen el acelerador. Las células siempre quieren crecer, ir a más, ocupar espacio dentro del organismo, pero es gracias al sistema inmune que tiene el freno que marca los límites a este crecimiento.
Doctor Camilo Botero, permítame, ¿qué es lo que acelera las células?
Las células en sí mismo, su propia dinámica genética es la reproducción continua. Si hagamos células fuera del organismo y les damos condiciones nutricionales en un laboratorio, crecen ininterrumpidamente. Si sacamos células del estómago, no forman un estómago fuera del laboratorio, forman un tumor. Uh-huh. Un crecimiento desorganizado. Un tumor es un crecimiento desorganizado de células. Y esto ocurre cuando el sistema inmune, que es el freno, que es como el maestro de obra, no ha trabajado. Entonces, para asemejar el organismo a una catedral, por ejemplo, el constructor, que es el sistema inmune, el que frena, el que dice dónde han de ir las vidrieras, las piedras, las maderas, no ha estado. Entonces esto se ha ido colocando de una manera anárquica.
¿Cuáles son las tareas claras de este maestro de obra que lo hemos nombrado?
Si este así? Maestro de obra sería el sistema inmune, ¿no?, que es como el que va a dirigir y mantiene el plano de construcción del organismo, de modo que en cada órgano haya un número y una forma determinada de células. Cuando esto se rompe, cuando este sistema inmune, este freno, no está trabajando sobre el acelerador, que normalmente están acoplados, cuando esto se desacopla en el tiempo, durante muchos años va ocurriendo este desacoplamiento, pues por muchos motivos, uh-huh, estilo de vida, agotamiento, estrés, no enfermedades, entonces durante años y años esto se va desacoplando. Entonces este maestro de obra ya no está dirigiendo la construcción y estas células pueden desorganizarse de su plan original.
Podemos decir de este propio olvido, el olvido del propio ser, ¿no? Nos vamos olvidando, no pasa nada, pero sí vamos acumulando y llega un momento que nuestro propio cuerpo ya no lo puede permitir.
Es un alejamiento de nosotros mismos, yo podría resumirlo de esta manera, que vamos entrando en procesos más que son dirigidos hacia el exterior y nos vamos ausentando de nosotros mismos. Que lo que decíamos en otro programa, nos conocen mucho los demás, pero a nosotros mismos no nos conocemos.
O se piensan que nos conocen, ¿no? Uh-huh. Porque es la imagen que a veces uno como necesita que lo vean, lo que decimos. Doctor, ¿alguna herramienta más, alguna pequeña aportación para que nuestros oyentes puedan sentirse más familiarizados con este tema?
Entonces es muy importante también en el todo lo que fortalece el sistema inmune también es mantener como la capacidad de decidir, las pequeñas enfermedades, los pequeños constipados, todo esto entrena, como decíamos en otro programa, al sistema inmune. El no entrenamiento de ese sistema, el nunca estar enfermo de nada, es un factor ya que predispone al desarrollo de un cáncer. De hecho, las personas con cáncer lo primero que dicen es que nunca han estado enfermos.
Podemos decir, demos la mano a las pequeñas enfermedades, abracémoslas, no les demos al momento un medicamento y así vamos caminando de la mano de nuestra propia alma, nuestro propio ser. ¿Sí?
Correctamente, sí, son pequeñas enfermedades que no comportan ningún riesgo vital ni abandono de ningún tratamiento. Que
es poner conciencia. ¿Sí, doctor?
Sí, poner conciencia y sentido común y de proporción en las cosas.
Pues muchísimas gràcies. Nos vemos la próxima setmana aquí al Viure des de l'Essència, a la seva secció de Medicina. Gràcies, per tant.
Molt bé, Gloria. Molt gust.
Bona setmana.
Viure des de l'Essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Evolució i consciència. Amb Antonio Jorge Larruy.
Antonio Jorge Larruy, benvingut al Viure. Què tal?
Com estàs, Glòria? Muy bien, muy bien.
Encantada. Els oients del Viure diu, Glòria, anem fent els treballs, el que ens està dient l'Antonio Jorge, quins canvis estem notant a la nostra vida. La veritat és que el que vivim aquí al Viure des de l'Essència és molt transmutador. Les persones fem canvis des de lo petit i des de l'amor, sempre des de l'amor. Avui parlem de les relacions amb els altres. Com arriben a ser un mirall de nosaltres mateixos.
Sí, total. Així és. Totalmente, totalmente. Son un espejo total y completo. Es decir, no puedo relacionarme con los demás de un modo distinto a como me relaciono conmigo mismo. Este es un principio capital que nos ayuda a entender que podemos aprender mucho de las relaciones. Las relaciones las podemos vivir a niveles distintos. Una gran parte del tiempo las relaciones las vivimos desde lo egótico, desde el personaje que yo llamo, desde la confusión. Y desde ahí, pues las relaciones cumplen una función muy útil, ¿no? Porque nos permiten reconocer nuestra propia sombra, Gloria. Las cosas que de los demás me alteran me están señalando mis propias sombras. Y esto es muy importante entenderlo, porque si no estamos siempre culpabilizando a los demás. Este tío, pero cómo hace, pero lo que hace, fíjate. Y no me doy cuenta que, insisto, cualquier alteración que el otro me provoca está incidiendo directamente en algo que está dentro de mí, algo que está... que estoy yo negando de mí mismo.
Podríem dir que quan algú ens altera, posem-hi atenció. Què hi ha en mi?
Exacto. Que es no tanto una atención mental de querer explicarme, sino una atención sensitiva. Es decir, apuntar a ese punto de alteración que es algo que está pasando en mi interior. Intentar reconocer ese punto de alteración interno y acoger y aceptar eso. Es decir, son dos cosas. La persona actúa de una manera... Si tú puedes ver que hay personas que actúan de maneras irracionales o de maneras agresivas o lo que tú quieras. Pero una cosa es que tú lo veas y otra es que te altere. Cuando la agresividad del otro te altera es porque rebrota la tuya. Cuando tú tienes hacia una actitud de una persona un rechazo es porque tú estás rechazando de un modo u otro esa parte que tú ves en el otro. Te pongo un ejemplo de esto, mira, que es claro y evidente. Tú compruebas que la otra persona va a la suya, lo que llamamos egoísmo. Y hay personas que yo lo compruebo muchas veces, veo, pues bueno, como todo, pues que mientras hay ego hay egoísmo. Pues claro, veo que aquella persona va a la suya, pero bueno, yo lo veo y no me altero. Ahora, cuando uno se altera por el egoísmo del otro, es porque uno está negando su propio egoísmo. O le han educado, le han enseñado, es decir, desde pequeñito, cuando uno quería actuar de modo... No, esto no se hace, esto no. Entonces uno reprime esa parte de uno. Claro, si tú reprimes esa parte de ti, cuando la ves en el otro, haces lo mismo que haces contigo.
Claro. Te enfadas.
Claro, porque tú mismo estás negándote esa parte y no puedes permitir que aquel haga lo que tú te estás negando. Traslada lo mismo a la agresividad, traslada lo mismo. O sea que esto nos indica qué aspectos de mí... Lo que yo rechazo del mundo son los aspectos que estoy rechazando.
Esto es una maravilla.
Oh, claro. Te da una oportunidad para despertar y para crecer brutal.
Porque, de hecho, aquí hemos venido a aprender la importancia,
claro,
¿no?
Y a quitar los muertos de encima.
Exacte. El fet de, no passa res. El que veiem, treballem-ho. Posem-hi consciència.
Exacto. Y entonces dejemos de culpabilizar al otro. Dejemos de caer en esta actitud absolutamente infantil. Culpa, víctima, víctima, culpa. Dejemos este rollo.
Podríem dir que a mesura que anem madurant, deixem de fer judici.
Exacto. Entonces te vas aprovechando inteligentemente las cosas. Uy, fíjate, esta persona la rechaza. A ver, que empiezas a descubrir que hay toda unos enquistamientos interiores que se requiere localizar dentro de uno para poder aceptar. Este es solamente un pequeño aspecto, uh-huh, de lo que se puede ver. A mí hay otros aspectos que, por ejemplo, lo de los juicios. Por ejemplo, cuando estamos con los demás, los estamos enjuiciando. si uno está consciente, se da cuenta que inmediatamente uno quiere clichar al otro, tener un cliché, y automáticamente emite un juicio. Esto es también un espejo de nosotros. Nosotros juzgamos a los demás como nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces, a través del enjuiciamiento del otro, puedo entender cómo yo me enjuicio a mí mismo. Puedo ver qué modelo tengo yo de referencia. Esta persona no es responsable, esta persona es no sé qué. Eso mismo que estoy haciendo con esa persona, lo estoy haciendo conmigo internamente. Lo que pasa es que como yo toda la vida haciendo, no me doy cuenta. El verlo en otro me permite.
Aleshores, això ens dona més pau perquè ens fa trobar allò que ens fa sentir malament.
Exactamente, exactamente. Y luego hay otro aspecto, por ejemplo, que también es muy interesante detectar, que es la relación con el otro en este plano, digamos, del personaje, me ayuda a ver lo que son mis déficits. Es decir, nosotros en la relación, lamentablemente, estamos siempre pidiendo, reclamando, exigiendo al otro. Y claro, pido aquello que no vivo en mí, ¿sabes? O sea, cuando yo hay un aspecto de mí
la
que
mano,
es deficitario,
la meva mancança, ¿no?
Exacto, que esto da origen, desgraciadamente, a muchos encuentros, a encuentros de medias naranjas, que es nefasto, porque somos una naranja entera. Por lo tanto, decir, no, mira, esto es muy típico, las parejas a veces, o incluso los socios, decir, no, yo soy fuerte en afectividad, ¿eh? Y tú eres fuerte en energía. Pues yo...
Ens complementem, ¿eh?
Exacto.
Ahí o no.
Entonces, yo te doy la seguridad y tú me das el afecto. Esta es la mejor manera de que ni tú desarrolles tu propia seguridad ni que yo desarrolle mi propio afecto.
Perquè som sers complers.
Exacto. Entonces, esto hay que entender muy bien que no, nunca hay que pedir. Nunca hay que pedir. Funcionalmente, sí, yo te puedo decir, Gloria, alcánzame el vaso. Esto no pasa nada. Pero pedir que tú me des seguridad, pedir que tú me des amor...
És inhabilitar l'altre.
Exacto.
Parlarem precisament de l'amor la propera setmana, no? Aquest
pues,
sí, perquè és aquest amor que realment no el coneixem, l'amor.
Sí.
És el que diem, no? Esperem la mitja taronja, realment ens estimem. Què està passant?
Sí, pues va a ser un
programa molt interessant,
un gran tema para que podamos profundizar y desarrollar, ¿no? Y para que podamos entender que precisamente aquello que pido, y es una consigna muy sencilla que me gustaría compartir con todos los oyentes, aquello que pides, dalo. Aquello que pides, dalo. Y entonces lo vivirás. Nosotros pedimos cosas que queremos vivir. El secreto no es pedirlas, es darlas.
¿Comencem donant per després rebre?
Sí, pero es que el propio dar es el
premio. Ja t'hi porta.
Exacto. El recibir, no. Cuando tú das una cosa, en el momento que la das, la estás viviendo.
El premi està amb el donar, sí, Jorge Antonio?
Exacto.
Doncs fins la propera setmana, que parlem de l'amor. Moltes gràcies, Antonio Jorge Larruy.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
I això és tot per avui, estimats oients. La propera setmana més aquí a Ràdio Estel. Gràcies, Toni Huguet, una servidora, Glòria Montasell. Els esperem cada dijous a les 5 de la tarda. Que tinguin una bona setmana.
Ràdio Estel. Senzillament, bona música.
cant, canyola carmesina, i a la plana de Vic, home de Verdaguer, tendre brot d'espígol sobre la Bertina, amb mi que es llegit molt i a somiar tan bé. És la teva escriptura, difugós o aigua clara, i la mosta de nous t'oferim en pocs mots, gràcies difícils ens esperen encara.